Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gracias, Carlos. Diumenge tenim una d'aquestes grans diades. Possiblement seria una diada de tots els catalans, quan parlem de Sant Jordi. És una diada comuna. Aquesta seria una bona diada de Catalunya. O no, perquè si la polititzem tindrien un problema. Però bé, el que vaig és que la diada de Sant Jordi és una diada de roses i llibres. És una diada d'aquestes on tot es posa maquíssim i llueix. Totes les ciutats i a tots els racons de Catalunya tenim un puesto per comprar llibres, un puesto per buscar roses. És una diada, doncs, no només celebrada tots els racons de Catalunya, sinó internacionalment reconeguda i copiada. També s'ha de dir, sempre és bon moment per vendre i comprar un llibre, no? I una rosa, evidentment, no? Nosaltres també aprofitem la diada, doncs, aquí a COPE Catalunya i Andorra. Volem aprofitar la diada per donar un cop de mà de forma solidària. No us imagineu la de llibres que tenim ara mateix a la ràdio. A COPE Catalunya i Andorra, al carrer Diputació 238, entresol entre Rambla Catalunya i Balmes. Estem aquí, nosaltres. I tenim un munt de llibres per vosaltres. És a dir, ens volem avançar a Sant Jordi, perquè diumenge, evidentment, no tenim programa, i volem, a més, fer una bona acció. Volem col·laborar amb Càritas. Tenim un sortit de llibres de totes les temàtiques, de totes les formes i maneres, a un preu de 5 euros. Agafis el llibre que vulguis. El que sigui, són 5 euros. De la temàtica que vulguis, 5 euros. Tots els que vulguis, 5 euros cada un. No tots, no tot el paquet, no? Però podeu passar a partir d'allà, si voleu, i esteu per aquí per la zona, fins les 3 de la tarda podeu passar per aquí, per la COPE Catalunya i Andorra, pel carrer Diputació 238, entresol de Barcelona, entre Rambla Catalunya i Balmes. Pugeu, entreu i entrareu, doncs, a una sala on tenim... No, milers igual és un... Em passo, però cents sí que tenim d'aquests llibres que podeu agafar i, a més, d'emportar-vos un llibre per 5 euros, un llibre que us agradi. Hi ha de tot, eh? Hi ha de viatges, hi ha d'aventures, hi ha d'història, absolutament de tot. És una petita llibreria, per dir-ho d'alguna manera. I, a més, doncs, col·laborar amb Càritas, perquè tot el que recaudem, tot el que verem, doncs tots aquests diners seran íntegrament destinats a Càrita la seva totalitat, eh? Ja sabeu, repeteixo, a partir d'allà ja podeu passar per aquí, per carrer Diputació 238, entre Sol, entre Rambla Catalunya i Balmes, COPE Catalunya i Andorra. Ens avancem a Sant Jordi amb aquest llibre solidari, 5 euros. I ja ho veureu, que teniu una varietat de llibres. Serà difícil que no trobeu un llibre que no us agradi. Paraula de cruz ara, eh? M'estic mullant, eh? Paraula de cruz. És difícil entrar en aquella sala i que no hi hagi un llibre que no t'agradi. Segur, eh? Ja us dic, si no m'ho dieu, si no m'ho expliqueu, eh? Bé, a lo que vamos, anem per feina. Sí, avui tenim un bon què, eh? Entrarem en matèria parlant de la llei d'hipoteques, la nova llei d'habitatge, que es va publicar fa uns dies, que ja unes setmanes, que ja portem un enrenou, sobretot amb el punt del topall als lloguers. Durant aquest 2023... El topall del lloguer, la pujada del lloguer, només ja estava, pot pujar un 2%. L'any vinent, el 2024, serà un 3%, com a màxim. I ja de cara al 2025, la llei diu que anirà en funció de l'IPC, és a dir, que no hi ha un percentatge en concret, sinó que veurem com evoluciona tot. Preguntis on preguntis, del sector immobiliari, no hi ha, i mira que hem parlat amb persones, eh? No hi ha ni una sola entitat, ni una sola empresa, ni un sol expert que hagi dit que aquesta llei és bona. Crida l'atenció. Crida l'atenció, perquè jo entenc, i vull entendre, que quan es fan lleis, es fan per intentar beneficiar, en principi, les persones que ho necessiten, o com a mínim legislar, però tots et diuen que possiblement els efectes siguin tots els contraris. D'això en parlarem de seguida, i parlarem precisament amb una empresa que es dedica a lloguers. a lloguers, tant a tenidors com a compradors de lloguers, en aquest cas. Però abans, anem a veure com tenim la meteo, perquè ja sabeu que a partir de migdia s'esperen xàfecs al Pirineu i per Pirineu Oriental, i al llarg de la tarda s'ascendran al sector occidental. Doncs a partir d'aquest vespre, possiblement, aquests xàfecs arribaran a punts del quadrant nord-est, localment acompanyats de tempesta, i no es descarta calamar-se. S'acumularan precisament doncs poca cosa tampoc, localment poquita cosa, poqueta cosa. Les temperatures, la temperatura màxima serà similar o baixarà lleugerament, és a dir, d'entrada tindrem almenys un principi de cap de setmana doncs prou estable. I el trànsit, com ho tenim? El trànsit, connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix complicat a l'autopista AP7, és bàsicament on tenim situades les retencions a aquesta hora del matí migdia, perquè a la resta, en principi, parlaríem en general de circulació còmoda. Però a l'autopista AP7 hi ha hagut una topada amb diversos vehicles implicats, en principi són tres camions i una furgoneta. Ja fa estona hi ha un carril tallat, que és el carril dret, en sentit nord, que això és a la Roca del Vallès, en sentit Girona, i es van acumulant a poc a poquet cada cop més vehicles en aquest punt. Ara mateix és més o menys uns 8 quilòmetres entre Montornès i aquest punt que ha situat Montmeló. Entre Montmeló, Montornès i aquest punt de la Roca en sentit Girona. Com a alternativa, depenent del destí, òbviament, pot servir l'autopista C32, que circula més o menys paral·lela, també en sentit nord, que no presenta ara mateix cap mena d'aturada, perquè, vaja, el que dèiem, són 8 quilòmetres, de moment es manté aquest carrer tallat de la Roca i, per tant, encara n'hi ha per una estoneta. A la resta, de moment, com dèiem, es manté la circulació còmoda. És tot, molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per cert, que no ho he dit, per si algun dia us pregunten los de l'EGM. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Parlem d'això, parlem de l'habitatge, parlem d'aquesta nova llei d'habitatge, que, bé, la cosa no sembla fàcil. La cosa no sembla senzilla. Una nova llei de vivenda, com inquilí o propietari, en funció de com, t'afecta d'una manera o t'afecta d'una altra manera. Aquesta seria una de les qüestions. Sergi Tor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Bé, el cas és que la llei d'habitatge ens porta pel camí de l'amargura en aquest cas. Veurem com funciona tot el tema. L'ha fet el govern central i neix amb l'oposició del sector immobiliari, en aquest cas, no? La norma fixarà un topall, com explicaven, del 3% en les renovacions anuals del contracte de lloguer al 2024... i un índex inferior a l'IPC pel 2025. Això bastaria per veure quan arribi el moment, no? A més, hi ha canvis en la figura del gran tenidor, que baixa el número de pisos de grans tenidors. I les comunitats autònomes poden rebaixar 5 pisos, això del tema dels tenidors. Sergi Tor, el cas és que el sector té un foc pels queixals. Per què està en contra el sector de tot això?
Sí, perquè considerem primer que és una mesura electoralista, un mes de les eleccions, i després perquè afirmen que no soluciona el problema. Perquè aquí la clau sempre és dos paraules. Falta d'oferta. Falta d'oferta. No hi ha oferta al mercat de lloguer. Conseqüència, encariment de preus. I fent un topall, no soluciones el que és el mercat de l'oferta de lloguer de vivendes. Per tant, considerem que aquesta llei, recordem que les comunitats autònomes tenen transferides les competències de vivenda, per tant, doncs és una llei del govern central i que cada comunitat anirà adaptant. Ja les comunitats governades pel Partit Popular han dit que no la aplicaran i això serà ja un nou conflicte polític-jurídic. Però considera el sector que aquesta llei el que fa, cap i la fi, és empitjorar la situació del mercat de lloguer, perquè, a més, també, i això és l'altra part important, segons el sector que provoqui la llei, hi haurà una desincentivització de la inversió. És a dir, cada cop hi haurà menys inversió de vivenda de lloguer. Serien els dos temes claus, falta d'oferta i una falta d'inversió.
És una clara situació d'oferta i demanda en funció. A menys oferta i més demanda, doncs els preus pugen. Això és una qüestió clara. Però què diuen els números del mercat de lloguer, Sergi?
Sí, mirem, a Espanya hi ha 23 milions d'habitatge. Únicament 3 milions estan dedicats al mercat de lloguer. És una xifra molt baixa, però encara hi ha la xifra més baixa que afecta tant a Barcelona, Catalunya com a Espanya, perquè tenen una ràtio molt similar, que és la famosa vivenda social d'administració pública. Queda clar que una vivenda no es fa en 6 mesos ni en un any, sinó que es fa amb un recorregut de dècades que hauria d'estar vacunat fins i tot del que són els canvis polítics que pot haver-hi en qualsevol ajuntament, perquè a vegades doncs, hi ha aquestes situacions. La vivenda social a Espanya ja va caure en picat a partir de la crisi immobiliària també dels ajuntaments del 2008. Ara s'està recuperant, però a un ritme molt inferior que no pas la demanda. Se situa, per exemple, la ciutat de Barcelona amb un ràtio del 2% d'habitatge social, un 2,5 es troba doncs, amb altres ciutats espanyoles, quan l'estàndard europeu es troba al 10%. Per exemple, d'aquests 3 milions de vivenda que es troben al lloguer, únicament 100.000 serien públiques. Per tant, estem parlant d'una xifra absolutament irrisòria. I ara parlem, doncs, d'on està el problema que diu el sector. El sector diu que hi ha un problema per a 500.000 persones que tenen uns baixos ingressos, seria 500.000 persones de tota Espanya, i que sí que estan patint aquesta pressió immobiliària. I creu que s'hauria d'actuar sobre aquestes persones. Hores d'ara, amb la mitjana que es dedica del sou, les persones que lloguen pisos, es col·loca a la mitjana espanyola i també de Catalunya un 26%, quan l'estàndard és un 30%. Per tant, s'aniria bé. Però el problema són aquestes 500.000 famílies que dediquen una mitjana del 40% a el lloguer i que aquí, en aquest cas, els hi provoca molts problemes econòmics mensuals.
Bé, anem a parlar amb una empresa que està en el centre del millor de la qüestió. És una empresa que es dedica precisament als lloguers, tant, és intermediària, no? Tant per persones que posen el seu pis en lloguer com per captar persones que vulguin llogar. L'empresa es diu Agència Negociadora d'Alquiler i tenim al telèfon el seu director general per parlar d'això i per parlar d'aquesta llei, com afecta una empresa com aquesta i al seu voltant. El senyor José Ramón Zurdo, que el tenim al telèfon. José Ramón, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, José Ramón. De entrada, para ponernos en contexto, vuestra empresa, Agencia Negociadora de Alquiler, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, nuestra empresa lo que se dedica es a gestionar patrimonios vía alquiler. Lo que gestionamos son todos los alquileres, pero la gestión que hacemos es tanto arrendadores como arrendatarios, con el fin de que toda la gestión se profesionalice y ninguno tenga que hacer nada. Y además de todo esto, los propietarios también, dado que a los inquilinos les seleccionamos nosotros, pues también les garantizamos el pago a la renta. O sea, quien paga la renta a los propietarios realmente no son los inquilinos, somos nosotros y luego nosotros les pagamos a los inquilinos, a los propietarios.
Por eso te preguntaba, para ponernos bien en contexto, para que nos quede claro que sois la primera empresa interesada en que se cobre el alquiler y se pague. O sea, estáis ahí porque es vuestro negociado en este caso, ¿no?
Evidentemente.
Entonces, ahora que ya estamos en el epicentro del meollo de la situación y del negocio de la empresa, ¿qué te parece o cómo veis estas nuevas leyes? Sobre todo el asunto de los tupais de lluguers, de alquileres. ¿Cómo la valoráis desde una empresa como la vuestra?
Pues mira, nosotros creemos que esta ley que se quiere aprobar va a ser nefasta para el mercado del alquiler. Pero fíjate, nefasta no solo para los arrendadores, sino también para inversores, para promotores. Y aunque parezca contradictorio, también para los propios arrendatarios. Y me baso en todo esto en lo siguiente, que te voy a ir tratando, ¿no? Va a reducir drásticamente la oferta de viviendas en alquiler, porque fíjate, todas las medidas que contiene van en contra de los arrendadores e inversores, que son precisamente los únicos que pueden generar oferta y aumentar el parque de viviendas. Pues qué curioso, va en contra de los que pueden aumentar el parque de viviendas. Va a afectar a los promotores inmobiliarios también, porque les va a hacer aumentar del 30 al 40% sus cesiones de edificabilidad para viviendas protegidas destinadas al alquiler. O sea, fíjate, va a acabar con gran parte de las agencias inmobiliarias que se dedican a la intermediación de alquileres, porque no van a poder cobrar sus honorarios a los inquilinos, con lo cual muchas tenderán a desaparecer o bien a cargar sus honorarios al arrendador, ¿no? Con lo cual, relacionado con esto, probablemente también los arrendadores tengan que asumir los honorarios de las agencias con un mayor coste para ellos, lo cual les supone otro límite más, ¿no? La figura del inversor, o sea, el que compra suelo, viviendas, pero luego rentabilizarlas, va a tender a disminuir, porque con todas estas limitaciones, pues hombre, difícilmente le saldrán los números de su inversión, y más en un momento como el actual, en el cual las entidades financieras empiezan ya a retribuir el pasivo, ¿no? Va a aumentar la inseguridad jurídica a la hora de que un arrendador tenga que recuperar su vivienda por un impago de su inquilino. Porque si ya actualmente, fíjate, están suspendidos los desahucios y los lanzamientos hasta el 30 de junio de este año, ahora con la nueva ley se permite que se puedan todavía prorrogar los lanzamientos de los inquilinos vulnerables por 2 años más, ¿no? O sea, la inseguridad jurídica será absoluta y va a apartar a muchos arrendadores e inversores del mercado del alquiler. Eso, claro, lógicamente, sin hablar de la ocupación, que la ley no dice nada por ahora, ¿no?
Claro, si aparta gente que pone su piso a disposición, supongo que ley de oferta y demanda, los precios subirán.
Claro, los precios subirán al constreñirse la oferta. O sea, es este cajón, oferta y demanda, ¿no? Pero fíjate, todavía hay más consecuencias. Esta nueva ley hará que los arrendadores desplacen sus inversiones, hablo de arrendadores de viviendas, ¿no?
Sí.
Desplacen sus inversiones hacia otro tipo de alquileres donde no les afecten estas limitaciones. Hablamos de alquileres turísticos, hablamos de alquileres de temporada, alquileres de habitaciones, todo esto va a aumentar seguro, de locales o bien de oficinas, ¿no?
De acuerdo.
Va a aumentar el número de arrendamientos que se renueven por la figura de la tácita reconducción, que son contratos que han vencido y si nadie dice nada, el contrato se va renovando anualmente. ¿Por qué va a aumentar? Porque en estas renovaciones ni se va a aplicar el IPC y la duración de los contratos va a ser de año en año, normalmente, ¿vale? Va a haber un trasvase importante de viviendas del alquiler hacia la compraventa. Esto se está notando ya de una manera bárbara. Se van a producir desigualdades sociales entre las comunidades autónomas que quieran aplicar y las que no quieran aplicar la ley. Eso está claro. Y dentro de estas comunidades se van a producir guetos para poder acceder a un alquiler en una de las llamadas zonas tensionadas. Estas son consecuencias que ya se han producido en otros países donde se han limitado las rentas, ¿no? Se van a producir, y esto se está produciendo también, se van a producir desigualdades territoriales porque los inversores y promotores, lógicamente, querrán dirigir sus inversiones hacia las comunidades que no apliquen la ley o que no declaren las zonas tensionadas. Es lógico, ¿no? Y por último, la nueva ley también, fíjate, aunque parezca contradictorio, va a perjudicar a muchos arrendatarios. Sobre todo, entendemos a los más vulnerables, porque debido a las enormes limitaciones que se van a imponer a los propios arrendadores, eso lógicamente van a querer endurecer enormemente los requisitos de acceso que van a exigir a los futuros candidatos que vayan seleccionándolo, y les van a exigir, como ya está pasando, mayores garantías, afianzamientos, trabajos más estables, lo cual va a provocar que muchos candidatos e inquilinos, sobre todo aquellos que no tienen empleos o los que tienen empleos más inestables, pues fíjate, se queden en una zona de indefinición donde además de no poder comprar, tampoco van a poder alquilar.
Uh-huh.
Parece una visión un poco catastrofista.
Bueno, es lo que te iba a decir, que me estás planteando un cuadro dramático, ¿eh?
No. Son consecuencias que ya se están produciendo. O sea, sería catastrofista si esto fuera una predicción. No, ya se están produciendo. Es la realidad misma. Esto se está produciendo ya y nosotros lo estamos notando. Pues esto va a ir en aumento, te lo puedo asegurar. Ya verás cómo va a proliferar mucho la figura del alquiler de habitaciones.
Pues señor José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora de Alquiler, muchísimas gracias por esta opinión y por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros, Poyar.
No, gracias a ti por atendernos. Doncs aquest és el panorama. Tot apunta que la cosa no pinta bé, eh? Bé, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Ja està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón del Centre Mèdic Estètic Starbene. Buenos días. Te están llamando por teléfono.
No, ya está solucionado.
Ah, estaba oyendo las campanitas. Digo, mira, ¿en qué momento preciso la llamo a la doctora?
Correcto, tranquilo, ya está solucionado.
Vale, pues oye, tengo una pregunta para ti, una duda. Y ya hemos hablado alguna vez, pero me gusta insistir en esto porque creo que es algo importante, ¿eh? Uh-huh. La importancia de la ayuda en la pérdida de peso.
Vale, buena pregunta. En primer lugar, la ayuda se plantea o el paciente la requiere porque normalmente se ha dado cuenta de que solo no lo consigue, ¿vale? Entonces, uh-huh, ¿cuáles pueden ser esos casos? Casos donde la pérdida de peso sea pequeña, sea 2-3 kilos aproximadamente, normalmente no es necesaria nuestra ayuda, porque la ayuda puede venir desde dos puntos, ¿no? Uno, porque el resultado sea más importante, es decir, facilitemos, hagamos que el esfuerzo del paciente sea menor, y otra, porque haya un resultado con calidad. ¿Qué significa esto? Significa que como la grasa no se distribuye normalmente de forma armónica, pues que se pierda realmente donde mayor acúmulo hay y que el tejido no se nos descuelgue, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las personas que buscan esta ayuda, es decir, han hecho ya otras cosas, no han conseguido el resultado. Se dan cuenta de que es un esfuerzo muy grande, ¿vale? Pues dice, espérate, si yo me agarro a alguien que vaya tirando de mí, ¿no? Es más fácil que lo consiga, y si además consigo perderlo de donde quiero, sin hacer mala cara, que es una cosa que preocupa a muchísimas personas, sin tener un descolgamiento del tejido, porque pensemos que no es lo mismo perder 2 kilos que perder 20. No es lo mismo perderlo a los 30 años que perderlo a los 60 o 70 años, ¿de acuerdo? Es decir, que como cada caso es diferente, ¿qué pasa? El planteamiento de ayuda viene porque normalmente nos hemos dado cuenta que algo que hemos hecho antes no nos ha dado el resultado que queríamos, ¿vale? Entonces, nosotros recibimos muchas personas con que lo normal es que hayan hecho otras cosas antes, que hayan hecho pérdidas de peso, que hayan conseguido bajar pero que lo han recuperado, que la pérdida de peso no les ha hecho llegar al objetivo que querían. Es decir, personas que ya tienen una experiencia, ¿vale? Entonces, cuando nosotros planteamos nuestra estrategia de ayuda, que significa dieta mediterránea, que significa ayuda con homeopatía, que significa con una estimulación semanal, ¿no? El otro día veía una señora que me decía, ay, en esto de los pinchacitos, porque nosotros semanalmente hacemos infiltración, ¿no? Lo que mucha gente conoce como mesoterapia. Y me decía, a mí es que esto de los pinchacitos no me gusta, ¿no? Que esto es normal y puede ser entendido. Y me decía la señora, ¿puede no hacerse? Digo, efectivamente puede no hacerse. Digo, pero el resultado es menor. Es decir, que tenemos que pensar que a más problemas, normalmente, más necesidad de ayuda. A mayor número de kilos que nos sobran, más difícil es el recorrido del camino, más cuesta arriba se nos hace y más ayuda necesitaremos. Entonces, yo animo a toda aquella persona que haya hecho un intento, ¿no?, de poder conseguir su objetivo, pero no haya llegado al final o no haya llegado de la manera que quiere llegar, que se ponga en contacto con nosotros, porque sí que hemos diseñado un sistema de ayuda muy diferente a lo que puede existir en otros sitios, con todo mi respeto, también buenos procedimientos, pero nosotros ofrecemos un resultado de mayor intensidad y de mayor calidad. Diferente la estrategia según cada persona, y por eso es claro, muy importante que yo la vea en una primera visita.
Pues puedes concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. Puedes seguir también a la doctora y al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Repito el teléfono, 93-414-3631. Doctora Carmen Torrejón, muchas gracias. ¿Qué tipo de libros te gustan?
A mí, en líneas generales, todos.
Pues te voy a reservar uno de estos.
Perfecto. En función de mi estado de ánimo, pues pueden ser novelas, que me gusta mucho la novela policíaca.
Ah, pues tengo uno de novela policíaca hoy ahí, que te lo voy a guardar para ti. Te lo voy a regalar para el día del libro.
Allí voy el miércoles.
Pues te lo guardo.
Gracias.
Un besazo, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, Carmen.
Adiós.
A Show Deep, perquè també vosaltres podeu venir aquí a Cope Catalunya, a la carrer Diputació 238, entre Sol, entre Rambla, Catalunya i Balmes, a Barcelona, i tenim un munt de llibres a 5 euros, tots els llibres. Serà difícil que no trobis un llibre que no t'agradi, i podeu passar per aquí. Fins a les 3 de la tarda, carrer Diputació 238, entre Sol, entre Rambla, això estem entre Rambla, Catalunya i Balmes. Tot el que recapti, tots els diners anant íntegrament a la seva totalitat a Càritas Catalunya, no? De seguida parlem, perquè ahir es va presentar, en plan gala total, no?, el Festival Nits de Barcelona al Palau de Pedralbes. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ara sí. El Barça ha de sumar 3 punts i donar un cop definitiu a la Lliga. Escolta el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, diada de Sant Jordi, des del Camp Nou, Barça, Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Josep María Minguella, Petón, Maldini.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola Daniel, ¿cómo estás?
El sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues, prefieren otra manera de ayudar. Ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces, yo creo que es cómo está pensado, ¿no? Que seguramente...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Des del 27 de juny fins al dia 26 de juliol, al Palau de Pedralbes estarà el festival Les Nits de Barcelona, Palau de Pedralbes, que ahir es va presentar. És el nou format de festival als jardins del Palau de Pedralbes, no? Parlem precisament amb l'empresa que es dedicarà, la promotora que es dedicarà a tot això, i tenim al telèfon a la CEO del grup Clippers, la Vanessa Llopart, per parlar d'això. Vanessa, bon dia, benvinguda.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Vanessa.
Gràcies a vosaltres.
Escolta'm, quina presentació por todo lo alto, no? Quin pedazo de cartell que teniu presentat ara de cara des del 27 de juny fins al dia 26 de juliol.
Sí, la veritat és que estem molt, molt, molt contents del que hem pogut ensemblar, no? Tot plegat en aquestes 7 setmanes que hem tingut per preparar aquesta edició, no? del festival Les Nits de Barcelona. I ahir, com tu deies, pues, vam fer la presentació d'un cartell que esperem que sigui del gust de tothom, perquè sí que hem intentat pues, agrupar tot un ventall d'artistes que tingui accessible per tot tipus de públics, no? Per tots els gustos, de fet.
Va, jo ara no esmentaré tots perquè segurament em deixaria, mira, per dir quatre, no sé, la Sara Roy, Elefantes, Antonio Orozco, David Bisbal, Molotov, Ainhoa Arteta, Taburete, Gloria... És que és important, i per, com tu deies, per tots els gustos, quan sí. Comenceu a preparar tot això, perquè, ostres, preparar tot això no és fàcil, eh?
No, preparar tot això no és fàcil, és un ensamblatge molt complex, no?, de molts factors, i menys quan hem tingut solament tan poc temps, no?, des que vam ser els adjudicataris de la licitació, sí. Vam tenir pues, aquestes breus 7 setmanes per contactar les agències, els artistes, fer aquest ensamblatge de dates, no?, que no sempre fàcil. I com tu deies, a nivell de cartell, jo crec que sí que destacaria aquestes dues fases en les que dividim el festival. Una primera fase que reuneix grans noms, bueno, noms propis d'emergents de present i de futur del panorama musical català, com tu deies, no?, Sara Roy, Mariona Escoda, De la Fe i les Flores Azules, Elefantes o Búhos, no?, que estaran enlluernant aquestes primeres 10 nits que farem al festival. I després tenim 20 nits plenes de grans figures consolidades, tant internacionals com forts noms nacionals, no? Tu mencionaves l'Antonio Orozco, que de fet va estar ahir a la presentació de l'Avent,
sí.
I ens va fer un regal super bonic, no? Fent una cançó amb la seva guitarra i presentant, no, aquest nou festival. I tenim noms com la Natàlia Forcade, que serà l'encarregada d'inaugurar el festival la primera nit. Mm. I tancarem amb Morat, aquest grup colombià que havia exclusiva a Barcelona per tocar el nostre espai, no? I ja ens fa... Bueno, ens omple d'orgull.
Fins i tot pels que tenim una edat ja, Manhattan Transfer, que sempre... poca broma, Manhattan Transfer, eh? Poca broma, eh?
Celebren el 50 aniversari de molts escenaris, eh? Home. Increïble.
És que, vale, que tenim la Marina Escoda, la guanyadora de l'Eufòria, però està Manhattan Transfer també, o sigui, poca broma. Això,
com et deia, és per tots. Una gran diversitat, no? Cultural, sí, sí. I artística per totes les edats, per tots els públics i totes les butxaques també.
Correcte.
Això també és important.
I,
no?
I aquí vaig jo, les entrades, quan es poden, o a partir de... Penso que és a partir d'avui ja, no?
Sí, avui
des de les 12. Des de les 12.
Avui a les 12, a la pàgina web de nitsdebarcelonapedralbes.com, ja estaran a la venda.
Mm, nitsdebarcelonapedralbes.com, des de les 12. Si entreu allà, directament ja veureu, perquè és la primera cosa que surt, tots els artistes i totes les dates i qui està cada data, i a partir d'aquí busqueu per les entrades, eh?
Exacte.
Serà a partir de les 12. Doncs escolta'm, Vanessa, penso que ho gaudirem molt, això de les nits de Barcelona, eh?
Jo crec que gaudirem molt. Serà una experiència que anirà molt més enllà del pop i concert principal, amb un village que s'omplirà de màgia, d'espectacle, de la mà de White Summer, que forma ja part també de grup Critters, i que ho veureu, els qui puguin venir, els qui puguin apropar-se al nostre espai, a aquest festival, no solament aniran a veure aquest artista, no?, que volen escoltar el concert, sinó que gaudiran d'una experiència gastronòmica, de disseny i d'arts escèniques que realment faran que la nit sigui única i inoblidable.
Seran grans nits de Barcelona al Palau de Pedralbes per gaudir, perquè ja sabeu que a l'estiu són moments fantàstics per gaudir d'aquestes coses, eh?
Sí.
Doncs Vanessa Llopart, CEO de Grup Clippers, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies, José Miguel, a vosaltres, i us esperem a tots a les nits de Barcelona aquest estiu.
Allà hi serem, clar que sí, eh? Doncs ara continuem parlant de Sant Jordi, però de l'alternativa. És un Sant Jordi més enllà de les roses i els llibres. Parlarem i ens ho portarà tot això, aquestes propostes. La Mar Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Ja has vist algun llibre que t'agradi allà? Tu, que t'agrada,
sí,
de llibres?
Sí, sí. Després ho aniré a veure amb més calma.
A tafanejar una mica, no?
Amb més calma i agafarem alguns.
M'he sorprès de la quantitat de llibres que hi ha. Que, per cert, ja sabeu que podeu venir aquí al carrer Diputació 238, Cope Catalunya, per buscar el vostre llibre. 5 euros. Tots els llibres, 5 euros. Cada llibre, eh? No tots. Cada llibre, eh? De seguida parlem de tot això, de les alternatives més enllà de roses i llibres per Sant Jordi, aquí, a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Ahora que tiene oportunidad, Alfredo Landa se lanza a ver mundo.
Pero yo...
¡No hay pelos que valga!
Genaro, el de los 14.
Que trinca una de 14.
Y París bien vale una moza.
Ok.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, la caja de fresas de 600 gramos.
O la tarrina de arándanos sweet de 300.
Por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaba.
Sant Jordi, més enllà de roses i llibres. Tot, és una bona diada doncs, per aprofitar i fer alternatives a tot això. El dia de Sant Jordi doncs, tornarà, ja ho sabeu, a ser aquest any l'habitual dia de parades per comprar doncs, les roses, els llibres, també a Barcelona, també a Cope Catalunya, al carrer Diputació 238, que per cert he dit fins a les 3 de la tarda, però és que hi ha cua, ampliem fins a les 7 de la tarda, perquè veig que hi ha gent, creu que m'he quedat curto, fins a les 3 de la tarda. Doncs fins a les 7 de la tarda podeu venir, ara us ho explicaré més. Però parlem de l'agenda alternativa, amb molts plans i activitats més enllà dels habituals per aquesta festivitat que repassem a continuació amb la Mar Puerto. Com estàs, Mar?
Molt bon dia, molt bé. I aquest dia, doncs, el 23 d'abril, aquest diumenge, si et dius Jordi o Jordina, estàs de sort perquè, a banda de tenir el Sant en un dia molt destacat aquí a Catalunya, també podràs entrar de manera gratuïta a la Sagrada Família acreditant el DNI que realment et dius doncs, Jordi o Jordina i podràs, a més, anar amb un acompanyant. Una iniciativa solidària que ens explica el president delegat de la Junta, Esteve Camps.
No tan sols és la festivitat de Sant Jordi, que és una festivitat fantàstica i molt estimada, sinó que també volem que arribi el tercer sector que potser no ha viscut per les circumstàncies que siguin o les dificultats econòmiques, la festa de Sant Jordi, que puguin gaudir d'aquesta joia que és la festa de Sant Jordi.
A més, un bon pla també per aquest Sant Jordi, aprofitant el bon temps i l'ambient primaveral que esperem que continuï, és també fer el primer, el segon o el desè fins i tot, gelat de la temporada. I és que la gelateria Badiani presenta entre avui i fins diumenge, avui divendres fins diumenge, el gelat de Sant Jordi i que ens explica la jefa de producció, la de Xiré.
S'ha elaborado con nata y con salsa de fresas. Después está decorado con rosas y libros de chocolate. Metemos la nata en la máquina, se hace una pasteurizadora de nata, la metemos en la máquina, sacamos el helado de la máquina, después le echamos el variado de fruta, de fresa, y lo decoramos con amor.
Oh, quina delícia.
Sí, sí, sí.
Quina delícia, quina delícia.
I si parlem de menjars, també hem de saber que el millor pa de Sant Jordi d'aquest 2023 es fa també aquí a Barcelona, concretament en el districte de l'Eixample, en el forn Sant Josep, amb Emili Feliu al capdavant.
Són tres masses diferents, una que és un pa de nous, un pa de sobrassada i un pa de formatge mental. I amb aquestes tres masses es fa de forma concreta i es fa un pa que quan l'obres s'obre la senyera a les quatre barres. Queda per fora un envoltori de nous i a mig de les quatre barres.
Ara, l'has posat al revés, havien d'haver començat per això
pa, no,
i després el gelat, home, sí, és igual, a mi l'ordre de los factores no me va alterar el producte per res.
També pot ser el pa per sopar,
i per
el gelat a la tarda.
Però també
pot ser.
També m'apunto.
Així que quin pla voldràs fer?
Mira, no sé si tindré temps, però tot, si és possible. Jo, en funció de l'hora que vagi, doncs, em començo a menjar després el gelat, doncs, potser, i si no, a l'inrevés. Bé, Mar, demà tenim els matins, demà dissabte i diumenge, des de les 6 del matí fins a 8:45, els matins a Cope Catalunya i Andorra. Què ens oferiràs del cap de setmana, els que matinem?
Doncs tornarem a parlar de Sant Jordi, de fet.
Que raro, com que...
Per rememorar
i
recordar que el diumenge és la diada. I també, atenció, perquè tenim en revistes alguns escriptors.
Ah, molt bé.
Que han tret llibres.
Home, com ha de ser, és una qüestió tradicional i imprescindible per la diada de Sant Jordi. Quina literatura t'agrada, tu?
Quina literatura? Doncs no et sabria dir, però així... Que et deixi amb la intriga. Que et deixi amb la intriga.
Home, ets una mica com deia la doctora Carmen Torrejón, de novel·la, potser?
Pot ser.
Tipo Agatha Christie.
Pot ser.
Mira, tinc un llibre per tu.
Vale.
Sí, tinc un llibre per tu, a més, eh? I el... Tinga, llestimalament no recordo, fins i tot és una dona que ho va escriure, ara no me'n recordo el nom, Eva, es diu Eva. Va venir aquí a presentar el llibre. Després te'l passo.
Vale.
Ja sabeu que, a més, estem aquí a Cope Catalunya i Andorra, estem ja celebrant el Sant Jordi avui divendres i, a més, amb una bona causa, amb una causa benèfica a favor de Càritas Catalunya. Tots el que fem pels llibres, els diners que recaptarem per la venda de llibres, doncs aniran íntegrament a Càritas Catalunya, que fan una gran feina. Què heu de fer? Doncs segurament tenim un llibre que t'agradarà i el tenim aquí, a Cope Catalunya i Andorra. A Cope Catalunya i Andorra, al carrer Diputació 238, Entresol, estem entre Rambla Catalunya i Balmes, vens aquí a l'Entresol, veus els llibres que tenim aquí, que tenim un munt, cada llibre 5 euros, I segurament trobaràs un llibre que t'agradarà. Segurament, i a bon preu. A més, a bon preu, eh? Segurament trobaràs un llibre que t'agradarà. Pots venir ja ara i fins les 7 de la tarda. Fins les 7 de la tarda. Abans he dit les 3, però no. Fins les 7 de la tarda pots venir a agafar el teu llibre. Mar Puerto, gràcies.
Gràcies.
Cuida't. Ei, que te'l regalo jo el llibre, eh?
Vale.
Jo te'l regalo. Serà...
Passa el Jordi,
no, clar. El regalaré el llibre, la Rosa no la tinc, però el llibre segurament te'l regalaré ara mateix, eh? Tancarem darrere. Des de COPE Catalunya i Andorra obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i atenció perquè obrirem parlant de l'augment de les agressions a funcionaris de presons. Estem davant d'un quadre que, quan t'ho expliquen, és un autèntic drama. Així tal qual, ho parlarem i serà el tema que començarem a parlar a migdia. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.